Molt bé, doncs bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs moltes gràcies per ser aquí. Com sabeu, avui es celebren els 30 anys del diagnòstic, no? El primer diagnòstic que es va fer de la sida. Aleshores, era un bon moment per poder, bueno, va ser a partir dels membres de la biblioteca, la conseller Joan Carles, sí, en què es va fer la proposta en què treballéssim en relació a la sida, donat que aquesta era un any, doncs, una celebració d'un any que era interessant i sobretot per sensibilitzar una altra vegada sobre un tema que, com comentàvem amb l'Anna, doncs que era un tema que, bueno, s'ha perdut capacitat i s'ha perdut sobretot atenció sobre el risc que representa la sida i a la situació de la sida. Aleshores, Joan Carles, Roser, vam fer aquesta proposta i des de la Facultat d'Infermeria, doncs, bueno, la vam agafar i hem fet diverses activitats relacionades amb això, des del procés d'aprenentatge d'ADP que s'ha fet amb els estudiants de primer, doncs es va treballar un cas amb la sida en el que els estudiants han hagut de cercar informació, etc. I suposo que us hauran emprenyat molt. Espero que hagi estat així, eh? De fet, els resultats que van extreure doncs, van ser interessants i penso que van recordar coses que ells no tenien ni idea, us ho podem assegurar, perquè vam estar treballant amb 130 estudiants de grup de matí i de tarda doncs, sobre la sida, veies que realment havien perdut, tenien alguns conceptes, però havien perdut molt el que era la realitat. Una realitat que vam viure en el seu moment cadascun de nosaltres. Jo, deixeu-me una petita anècdota, i és la meva experiència amb la sida quan jo treballava com a professional. Jo recordo en els primers moments, l'any 84, quan vaig començar a primer d'infermeria, que en aquells moments la sida començava a aparèixer algo, que hi havia una malaltia que en aquells moments ja s'havia diagnosticat però no acabava de tenir-se les coses clares, etc. I que no et sabien molt què fer. L'any 87 jo acabo, començo a treballar i estan treballant en unitat de psiquiatria d'aguts. Tenim un pacient esquizofrènic que s'havia cremat les cames amb benzina i jo li feia les cures a aquell pacient. Aleshores, l'any 87, utilitzar guants, o els utilitzàvem estèrils o no, perquè no en teníem d'uns altres, o de plàstic. Aleshores, els de làtex eren estèrils, i clar, els reservaves molt de tant en tant. Amb aquell pacient, doncs, jo li feia les cures, amb uns llagues cremades, etc., per tant, sanguinolentes, etc., i no sabíem que el pacient tenia sida. Per què el metge? Perquè no l'estigmatitzés i no ens ho deia. Digueu com estava en el tema. Després, a partir d'aquí, vam començar a posar una etiqueta vermella a les històries.
Anava a dir, després ve l'etiqueta vermella.
Que va ser el sentit contrari. Per tant, tots els que tenien etiqueta vermella, veus alguns que desapareixien i no volien anar a atendre aquell pacient que tenia la sida. Aleshores, la història ha estat, doncs, dura, complicada, complexa, i fins a arribar al dia d'avui. Com no em toca a mi per fer el discurs i parlar sobre el tema, sí que us presento a l'Anna Lara. L'Anna Lara és la representant de l'ACAS, presidenta.
No, sóc una de les psicòlogues.
Psicòloga. Aleshores, ella, bueno, molt bon criteri, gràcies per venir aquí, el fet de que ens puguis explicar, doncs això, no? Quina és la ciutat de situació, quins són els grups de risc, quin és el tema. Per exemple, ara ho comentàvem també, com sabeu, l'ACAS el que fa també fomenta el fet que es facin els controls de sida, del DIH, els testos aquests ràpids. I comentàvem, hòstia, és que hi va molta gent. I el pensament següent és, com és que hi va tanta gent? Molts estudiants universitaris a fer-se el test. Diu, bueno, perquè estan tenint conductes de risc sense utilitzar conductes sexuals, sense utilitzar preservatiu, com si digués risc, no? Per tant, dius, estem fent alguna cosa malament tots plegats i cal fomentar i cal seguir treballant al respecte i no perdre atenció, sobretot en els nostres àmbits, a medicina i infermeria, és que no podem perdre aquesta oportunitat. Doncs gràcies per venir, si vols, doncs et dono la paraula perquè vulguis explicar-nos quina
és la situació. Mireu, sí, us explico una miqueta així, en ràpid. Primer, què és l'ACAS, què fem una miqueta perquè sapigueu, i després com estan una mica les coses amb aquest dia, amb aquests 30 anys d'avenços i reptes de sida. L'ACAS és l'Associació Antisida Girona, és una ONG i es va fundar fa 21 anys. Es va fundar en un moment en el qual una persona diagnosticada, que eren els primers casos, es moria al cap de molt poquet temps. Llavors la funció de les ONGs en aquell moment i la funció de l'ACAS va ser acompanyar a morir aquesta gent, no? O ajudar els seus familiars a poder passar tot aquest tràngol, perquè a més, com comentava en David, morien en un estat bastant deteriorat. I llavors van ser moments molt difícils. Hem anat evolucionant i degut a tota la millora que parlarem ara i tot això, ha fet que en aquests moments la nostra feina principal sigui la prevenció. Tot i que la base de les organitzacions socials que treballem amb SIDA és l'atenció a la persona portadora del virus del VIH, als seus familiars, als seus amics, o sigui, aquesta part sempre hi ha sigut i sempre hi serà perquè és important, la nostra funció ara és la prevenció. Prevenció, doncs, amb la gent jove principalment, prevenció amb la prostitució, amb les treballadores sexuals, amb els grups d'immigració, la gent que ve de fora, una mica tot arreu, a la presó, o sigui, hi ha diferents línies de treball en prevenció. Intentem, siguent a Girona l'única organització que fa el tema, així exclusivament treballar-los una mica tots. Amb aquests 30 anys com està la cosa? Pues, bueno, hem millorat moltíssim, se sap, es coneix el virus, es coneix científicament, sabem que hi ha tractament, hi ha els antirretrovirals que estan funcionant. Amb aquests 30 anys el que han fet aquesta medicació és millorar els efectes secundaris, i en aquests moments un pacient VIH pren una o dues pastilles, quan fa 10 anys enrere en prenia 25 o 30, o sigui, a nivell de la seva vida quotidiana és molt més còmode també. Sabem les vies de contagi, les tenim molt clares: relacions sexuals sense preservatius, la principal via de contagi del virus del VIH en aquests moments al món. Segona, tenir contacte amb sang de persona infectada. I la tercera, de mare a fill. Però aquesta, la línia d'infecció de mare a fill pràcticament està aquí, no es dona. Quan la primera analítica, si sabeu, una dona embarassada, el primer que es mira també és el tema de si és portadora del virus del VIH. Llavors, en el cas de que ho sigui, es controlarà mèdicament, es vigilarà en el moment del part i es farà cesària si és necessari, i no donarà llet materna. Vigilant aquestes tres coses, que són els tres principals moments on es pot contagiar el nadó de VIH de la seva mare, no es produeixen contagis. Per suposat que això no passa als països subdesenvolupats. Què més sabem? Pues sabem que hem de fer la prevenció i que hem de detectar el més aviat possible. Per què? Perquè el fet de detectar a temps o detectar ràpid una persona portadora del VIH comporta que la seva evolució mèdica sigui més favorable, i a la vegada tallem la cadena. Tallem la cadena de contagis, perquè es diu, sembla que el manifest parla d'uns 7.000 casos, es pensa que podria haver-hi uns 7.000 casos de persones infectades amb el virus del VIH que no s'ha fet la prova a Catalunya. Llavors això és un risc molt important que no podem, que no es pot aguantar, no? I falta moltes coses per fer. El que deia el dret és veritat, sembla que s'ha relaxat, que no passa res, que hi ha medicació, això ja no és una malaltia mortal, la gent ja no li té por, i no és així, realment no és així, perquè els contagis es van produint a diari, i per tant el que hem de fer és continuar amb la prevenció, és bàsica la prevenció, informar la gent que sàpiga quines són les vies de contagi i la utilització del preservatiu. Una bona manera de fer prevenció probablement seria que ja hi hagués educació sexual dins les escoles i comencéssim des de petits, a que la gent pogués parlar de sexualitat amb molta més llibertat i estigués informats amb la seva sexualitat, i per tant potser no seria tan problemàtic utilitzar o no utilitzar el preservatiu o tot el que representa, no? Les campanyes, creiem que les campanyes, tot i que portem 30 anys, la gent no està informada, ens sona, moltes coses ens sonen. Hem vist molts dels cartells, hem vist les pel·lis, el dia 1 ens en recordem d'aquestes coses, però quan la gent es ve a fer la prova, es queda allà plantada i els hi fa una por tremenda que els hi puguis dir que sí, que ha donat positiu, perquè es morirà de sida, i com el de la pel·lícula Filadèlfia, quants mesos em queden de vida, et diuen. Això no és així ara, no? I sembla que tothom estigui molt informat. Hi ha una contradicció en aquest sentit. Fins que la persona no es troba davant un cas, un familiar, o inclús un que s'ha de fer la prova, doncs no es para a pensar: ui, la sida encara és greu, encara hi ha molta gent que es mor al món de sida, no? I això. I una miqueta les coses estan així en aquests moments. Una altra de les línies bàsiques de les organitzacions no governamentals que treballem amb sida és la lluita contra la discriminació. La persona seropositiva en aquest moment tampoc pot dir-ho lliurement, eh? No és fàcil que una persona pugui dir: jo sóc seropositiva. Primera, perquè la gran majoria de la gent ja es confon amb que té sida. No té la distinció entre una cosa és ser portador del virus del VIH, ser seropositiu, una altra cosa és tenir sida. La persona amb sida s'està morint a l'hospital pràcticament. És una persona que s'ha contagiat del VIH probablement fa anys, entre 7-8 de promig. Alguns casos són més ràpids, eh? Però bueno, un promig podria ser aquest, i que aquesta persona ja s'ha quedat sense sistema immunitari perquè han deixat actuar el virus molt de temps. I una altra cosa és ser portador, que quan comenci a prendre la seva medicació és quan es tornarà amb una persona que té una infecció crònica, no? I aquestes coses no es distingeixen encara. I això fa que, bueno, des de les organitzacions no governamentals, que fem una mica tota la part social, perquè tota la part mèdica està supercoberta, Els retrovirals són gratuïts per la Seguretat Social, els metges especialistes de medicina interna que porten els pacients de VIH fa 30 anys que estan treballant amb ells, són veritables experts, molts d'ells, tota la vida han estat treballant amb aquests pacients i tota la part mèdica està coberta. El problema que continuem tenint encara és tota aquesta part social, no? De prevenció, de conscienciació i de, que, bueno, una mica, i de respecte després cap a aquestes persones, perquè encara es té o et pots trobar la postura de dir s'ho ha buscat. No hi ha grups de risc, no existeixen els grups de risc, existeixen les conductes de risc. Una treballadora sexual no té més risc que una parella heterosexual del carrer si fa les coses ben fetes, perquè utilitzen el preservatiu en el seu treball. Tenen claríssim, i moltes vegades estan molt conscienciades i conscienciats, perquè també hi ha molts nois ara, que estan treballant amb la seva salut i per tant l'han de vigilar, no? Per tant, fa diversos anys que es van treure els grups de risc com a causa de contagi del VIH, perquè en aquests moments el contagi entre parella heterosexual amb joves de 15 a 35 anys podria ser una de les principals vies de contagi arreu del món, en els països desenvolupats com els que no estan tan desenvolupats. I no sé, una miqueta així, no sé si... Algun dubte, alguna pregunta més? Des de fa 3-4 anys nosaltres estem fent la prova ràpida de detecció d'anticossos del VIH. És una prova que li comentava, és senzill i és fàcil, i la gent comença a arribar bastant ara ja. L'any passat, portem unes 200 proves aquest any, tenim 4 positius. Nosaltres quan tenim... El fet d'anar a la prova, diguéssim, és anònima, no vas al teu metge capçalera, no et coneixen, demanen una hora, venen a fer la visita, mitja horeta, la petita punxadeta al dit, traiem la gota de sang, la posem amb el test, la gent es sent molt còmoda, tot i que té molta por, eh? És una situació de molta por, però la gent se sent còmoda perquè ningú li està jutjant, ningú, no has de donar explicacions a algú que... Llavors, realment, és fer la prova i fer-la així anònimament i d'aquesta manera és un bon sistema, crec, personalment, i que està donant molt bons fruits. Quan la gent es ve a fer la prova, el que fem nosaltres és un seguiment d'aquesta persona. Quan a nosaltres ens dona un positiu, a part de, imagineu-vos tot el recolzament psicològic i d'informació que has de fer d'aquesta persona perquè de cop li estàs quasi diagnosticant el VIH, encara que nosaltres no ho diagnostiquem, doncs el derivem directament al seu metge de medicina interna, el que li tocarà ja no haurà de passar pel cap a fer-se una altra analítica i que després el derivi. L'acompanyarem perquè sigui ja la visita directa a medicina interna i després es pugui quedar allà si necessita el seguiment mèdic, si es confirma aquesta prova, que quasi 100% es confirma. Estem parlant, l'analítica del VIH, que és un test de l'ISA, és el mateix que l'analítica en sang, el que passa que va amb test i té un 99,7% de possibilitats de que sigui que realment un positiu anticossos de VIH sigui una persona positiva al virus VIH. Una miqueta aquesta és la cosa més nova, no?, que s'està fent, aquesta proximitat perquè la gent com més aviat millor es vingui a fer la prova. No sé si... Sí. Hi ha un parell, ara, la setmana que ve en fem un parell de dies més, sí. Ho fem a la seu de l'associació. Les proves ràpides són confidencials, no del tot, si vam una mica realistes no són del tot confidencials. La persona ens ha de signar una autorització. Tot el material a nosaltres ens el dona el Departament de Salut, les proves ràpides, és un programa pagat per ell. I llavors es fa una enquesta anònima de les situacions de risc que ha viscut la persona, l'expliques una mica i clar, hem de fer un pre i un post-counseling abans de fer la prova, quines situacions de risc ha viscut, què ha passat, com ha anat, i posteriorment doncs, avisar, deixar molt clares quines són les vies de contagi perquè no sigui necessari que ens torni a visitar, tot i que també us diré que hi ha molta gent que és reincident bastant les vegades, però bueno, intentem que la gent surti conscienciada d'allà i llavors no hagi de tornar a venir-se a fer la prova diverses vegades. Amb campanyes concretes les fem en dies marcats, amb una campanya concreta el 20 d'octubre perquè és el dia de la prova, per conscienciar una mica, I aquesta setmana, com que estem treballant el tema del Dia Mundial i així, un parell de dies al matí hi haurà proves aquí. Però no, les proves normalment es fan a les organitzacions directament. O en farmàcies. Ara hi ha farmàcies. Aquí a Girona no n'hi ha cap, encara a la província de Girona. A les farmàcies s'ha de pagar. És un copagament, em sembla que són 10 euros. Estaven dient avui a la tele, començaven les de Tarragona. 10 euros pel farmacèutic que ha de pagar la persona quan es va fer la prova. Però aquí, de moment, només ho està fent l'associació anticida.
No ho deia perquè el fet d'haver-lo fet aquí, que ha tingut èxit, jo penso que anaves per aquí, Maria, que ha tingut un èxit, que déu-n'hi-do, la meva sensació, tampoc sé les dades exactes de la gent que va arribar a la prova, etc., però que sí que igual fa ser interessant comentar-ho a nivell universitari, tal com havíem comentat abans, no? Perquè sobta que la població universitària doncs vinguin tant sense la prova, vol dir que les conductes de risc estan i que sí. No, i llavors desperten, no?
Sí.
Aleshores dic, ostres, igual el fet de poder fer aquestes proves a la resta de campus universitari pot afavorir que tingueu més gent, no? I que pugueu enganxar més gent i que es pugui donar més aquest missatge de la importància que té la prevenció en comptes en el moment de fer-se la prova feu això, no? Que donem aquest missatge de prevenció de la sida, de quines mitjans
les vies de contagi, sí.
I que això és bo, no? Que igual estaria bé de la possibilitat de que poguéssiu també anar als altres campus universitaris, que és Campus Barri Vell i Montilivi.
Ja ho fem, eh? Quan venim aquí ens repartim.
Va, així ja està.
I ens ja ho fem.
Va,
el dia que estem...
Sí.
Però només és centrat en algun dia d'aquests en campanya, Però sí,
ja fem...
I abans parlàvem, per exemple, de curiositat del tema de la universitat. Això és una cosa que no ha funcionat, per exemple, a Barcelona. La gent de Barcelona, els nostres companys d'organitzacions de Barcelona, inclús a Lleida, van fer fa un parell d'anys la celebració a les universitats i com que no va haver-hi gaire èxit, ho fan amb altres espais, no? Doncs amb campanyes a la plaça, no sé què, com nosaltres, donant informació, després derivant directament a l'associació. Nosaltres ho vam provar l'any passat com a primer any, pla pilot, i vam dir, bueno, ho provarem a Girona a veure què passa, i va tenir molt bona acceptació, tant a Montilivi com aquí. I a Lletres també. No, hem fet Montilivi, hem fet aquí, perquè a Lletres no hem trobat l'aula, o no, al final no hem obtingut l'aula per fer l'espai. Vale? Doncs l'acceptació ha estat molt bona i hem tingut molta gent. Teníem gent allà davant, hi havia la premsa, que tot el tema aquest del VIH, sabeu que també fa una mica de vergonya i respecte, no? Hi havia el diari fent fotos i molts estudiants van acceptar que el que fes una foto que es veiés la cara, que anaven a fer-se la prova del VIH, que no hi havia cap problema, si no em vens a sorprendre una miqueta. I va anar molt bé. I el que més em va sorprendre una mica, jo vaig estar fent les de Montilivi, i és una mica el que parlàvem amb el David, la situació de risc que viuen. De la gran majoria de la gent, si jo vaig fer 15 proves, pues 12 havien tingut més de 4 o 5 parelles en un any i no utilitzen el preservatiu normalment. Això és un risc elevadíssim, no? I clar, et sorprèn, perquè en teoria són estudiants, estan formats, no? I se suposa que totes aquestes coses les tenen controlades. Alguna xerrada han fet? Alguna coseta? El centre jove. Sobte. Igual hauria de formar part del currículum escolar, això, em sembla? No tothom, però no tothom. No tothom. És una mica decisió de cada institut, de l'ètica i de qui hagi allà donant classe. No tothom ens truca a fer una xerrada de sida i a que els ensenyem a posar el preservatiu correctament.
I el que passa també és que no ho han viscut, és a dir, no han viscut, però nosaltres els primers casos sí que els vam viure, no? I no només els que hem treballat, sinó a la televisió, vull dir, el boom. I aleshores això va fer doncs, que la gent prengués precaucions. Ara això els joves no ho veuen.
Com a molt en una pel·lícula, no? Amb la Filadèlfia i es veu com molt llunyà.
Filadèlfia ja és antiga, eh?
És molt antiga, és molt antiga.
També hi ha una cosa, és sí, el fet del... A veure, estem parlant de donar informació sobre un tema que ells només senten les sigles de la SIDA, però no saben res més d'això. Llavors és molt difícil conscienciar-se de lo important que és allò. Clar, la via de la informació acaba sent una via que ara, en aquests moments, possiblement 20 anys enrere sí, perquè veies els casos en televisió, no sé què, però ara la via de la informació queda, o treballes d'una altra manera, o si no, no hi ha suficient consciència sobre el que està passant. I ja no només és la SIDA, és l'hepatitis.
Que no, la C.
Clar, ara parlem de la C,
no entrem, clar, no entrem però, amb clar, la C moltes
vegades. L'hepatitis és molt més contagiosa que no pas la sida, i la gent s'està morint molt d'hepatitis.
I el tractament i, està pitjor que el de la sida en aquests
i, per
moments.
Tant, són, aquests temes estan quedant molt
o el ressorgiment d'altres malalties, gonorrea, sífilis, tot això no n'hi havia. No n'hi havia. I clar, la relaxació, no utilització de preservatiu, bueno, més mobilitat de la gent, suposo que fa molts més anys. Tot això ha fet que tornin a repuntar aquestes malalties i que no només parlem de sida, parlem de moltes altres, no? I que el fet que una persona pugui tenir alguna de les altres amb lesions, no sé què, afavoreix a que pugui ser, pugui tenir un contagi posterior de sida, no? Llavors s'ha de treballar una mica en tot això. I referent al que deies amb la informació, és fort també quan la gent se'n dona compte que ha tingut la situació de risc i per tant ens ha de trucar per venir-se a fer la prova, llavors entra a internet. És que és ben comú això. Entro a internet i clar, comencen a veure que si em surt un atac a la pell, que si no... Clar, i arriben, és que em pica aquí, em sembla que se m'ha inflamat aquest gangli i tu dius, bueno, però si la situació va ser la setmana passada, estàs parlant d'un pacient... Però clar, la por, després de cop, és impressionant i també s'ha de vigilar la gent, ha de vigilar molt on mira la informació. Que es pensa, la font d'informació és importantíssima, no? Perquè et venen amb els símptomes, i dius, però si no pots tenir símptomes, si això no té símptomes. Però bueno, et venen normalment. Però està normalitzada, tu penses?
Jo crec que seria un dels factors que la teoria penses que com podria ajudar a normalitzar.
Jo crec que amb més temps sí, però encara no. Perquè no està, no estem conscienciats encara. Vull dir, no hi ha, hi ha la discriminació que continua existint. Depèn de quin barri, quin poble, potser que sí que pots trobar gent que et pot entendre i que sap distingir molt bé que una cosa és ser seropositiu i que per tant si no tens relacions sexuals amb aquesta persona no passarà absolutament res i podràs beure de la seva ampolla d'aigua, però no tothom ho sap i comporta el risc a nivell laboral, a nivell veïnal, a nivell de família. Penseu que alguns diagnòstics d'una persona quan li acabes de dir que et dona positiu i així, no té ni... De cop et diu, aquí li ha de dir a la família, no sé si ho puc dir, no ho puc dir. Nosaltres no animem mai a ningú, que primer ho han d'assumir i llavors han de veure amb qui poden parlar i han de mirar qui pot entendre això, que no els hi faci més mal en aquell moment. Igual necessita un temps primer per habituar-se a ell i llavors intentar pues, parlar-ho amb el pare o amb la mare o amb la parella, sí, amb el tema de la parella és important. Davant un positiu, l'altra persona l'has de convèncer com sigui, perquè bueno, la seva parella s'ho ha de mirar, o les persones que han estat amb aquesta persona. I això ja a vegades és molt difícil també. Per tant, no sé, perquè encara, saps, el tema de la discriminació i tot això encara podria ser molt més fàcil marcar amb el dit. No crec que sigui un problema molt, molt greu anar a la farmàcia, a l'hospital, a buscar la medicació. Ja. Potser es necessitaria que molta més gent donés la cara a nivell famosos, per exemple, no? Que això sempre es discuteix. Famosos han donat la cara a un parell de famosos, però pocs més. I vés a saber quants n'hi ha, no? O molta més gent, llavors normalitzaríem més. Però jo no sé fins a quin punt encara està tan normalitzat com perquè, saps? Pot venir una persona i dir-te, m'han tirat fora de la feina perquè li va arribar una carta del meu exnòvio en què tenia la sida i l'endemà el tiren a fora. Clar, que no li van dir que el tiraven a fora perquè tenia la sida, li van dir perquè bueno, ja no ens interessa la teva feina. Com ho demostres que totes aquestes situacions no són de discriminació? Degut a que saben, saps? És difícil això encara. No, això no estem preparats per això. Ja. Socialment no s'està.
Els casos dels famosos acaben siguent bons pel fet de que fet extendre la malaltia, han fet normalitzar-la, li han donat un poc desestigmatitzar-la. I entre ells, per exemple, jo penso que el cas molt bo va ser Magic Johnson.
Sí, o el Freddie Mercury.
Però tenen altres característiques. Magic Johnson va ser el fet de que digués no era d'un col·lectiu de risc, pensat que era de risc perquè era heterosexual, però això ja va dir, ostres, això ens pot passar a tots.
Deportiu.
I va deixar de ser una malaltia que en alguns moments va estar manifestada per alguns col·lectius en sentit pejoratiu, no? Escolta'm, ja s'ho mereixen perquè ja tenen...
Parlàvem una mica dels grups de risc.
Que al·lucinant, no? En canvi, a partir d'aquí dius, ostres, i que ell digués, no, escolteu, jo tinc la sida, jo penso que va ser un canvi interessant, que bueno, està tenint un bon nivell de vida encara, el que possiblement després sigui dolent, però perquè mira, la sida encara viu bé, no? Vol dir que ja està curada, no? I dius, no, no, perdoneu, no està curada, no està curada ni molt menys.
Sí, també.
Sí. Però ja estava en el procés
final. Tots aquests que fixeu-vos, tots aquests que són ben vells, fa molts d'anys d'això. I ens en recordem d'algun d'ara? Doncs a mi no em ve cap cap d'ara,
No, és que a mi no m'ho tampoc.
Veieu, és aquesta que dius, bueno, doncs ha passat 30 anys, igual la normalització és com més clara. Doncs no ve el cap, cap d'ara.
Ara no ve cap, ja.
Clar, dels famosos d'ara, quin sabem? No, és això, que encara
és... I segur que n'hi ha.
I a tot arreu. Mira, detecció, segons els últims, no sé si heu vist, hi ha un pòster, em sembla, allà.
Sí.
Em sembla que són uns 700 casos de detecció d'anticossos.
A l'any.
A l'any. Des del 2001 fins ara. Vale? A l'any, mireu, nosaltres calculeu. Cada 70-80 proves fetes ens pot donar un positiu. Vale? Porto 200 proves, tinc 4 positius aquest any. Aquests 700 més o menys, de context, no és tothom, perquè no és obligatori declarar quan una persona et dona positiva. Vale? Una altra cosa són els casos de sida. És que a nivell estadístic s'ha de llegir molt bé què posa dalt. Vale? Els casos de sida són persones que han estat ingressades per alguna de les infeccions oportunistes i per tant, vale, mèdicament estan molt més... I els casos de detecció d'infecció, com que no era d'obligatori i encara no ho és, no hi ha un registre, doncs no s'es... Bueno, oscil·len una miqueta. Però hi ha aquests, em sembla que són des del 2001 fins ara, uns 600 i alguna cosa, quasi 700, que s'ha fet que s'han detectat amb la prova, no? Però que ja ho deia, es calcula, em sembla que a nivell espanyol vaig sentir, i a més que a mi això de les dades sempre fa molta gràcia, no? Perquè la poca distinció aquesta entre si és VIH, si és SIDA, els que s'han mort, els que no s'han mort, no? I em sembla que són 130.000 persones les que es calculen que poden estar infectats del virus VIH a l'estat espanyol. Doncs és molta gent, són 33 milions al món. Aquestes xifres sí que aquestes són més globals des de la zona, no?
Jo estava pensant això de que no hi hagi persones, diríem, de l'abast públic, famoses, que ho afirmin, potser és perquè ara es respecta molt més la confidencialitat i la gent també doncs, és més conscient. Abans, poder, hi havia poc abans que ho digui un altre, ho faig saber jo. No sé, és una reflexió que tiro aquí, que cadascú, no? El fet de que ara avui nosaltres insistim, no només per aquesta malaltia, sinó totes les malalties. No? Els nostres estudiants ja saps, els inculquem el respecte a confidencialitat. I més amb aquestes malalties després doncs, els pares treien els nens a les escoles, doncs s'assabentaven que hi havia un nen que el seu pare tenia la sida, etc. No? Aquests casos que ara és després que per fer-te la prova indispensable l'assignatura de consentiment, no? Ningú pot fer-te una prova sense el teu permís, no? Potser no ho sé, és una reflexió que faig. És possible que això ens hem aferrat tant a la confidencialitat, doncs que potser això també fa, bueno, és una cosa meva, vull dir, ningú té per què saber-ho, hi ha poca gent valenta, i també el modelatge, la gent que faci model s'està perdent, jo crec que s'ha perd moltíssim. La gent és model futbolístic, però de res més, de conductes, o que és el que en realitat haurien d'haver-hi, no? Persones modelen conductes en promoció de la salut, amb la salut,
no? No, no n'hi ha. No, de fet, jo respecto és la llibertat de cadascú, que cadascú ha de triar, no? Inclús quan davant d'un positiu jo no puc dir a ningú, li has de dir, dóna'm el telèfon de la teva parella, o sigui, després entra, si aquella persona ho farà o no ho farà, o intentes fer-ho, i per això, bueno, fem el seguiment de la persona i tot això, no? Intentes que ho fa, però si la persona té l'opció de, ah sí, a mi m'ho han passat això i jo ara ho passaré, penseu que en tot moment tots treballem amb confidencialitat en temes de salut, i per tant no pots fer res, no? I si no insistir, prou, no pots després fer res més per això. Llavors, bueno, és respectable que també que ningú, bueno, doncs no vulgui dir-ho perquè no sap, no? Respecte això entra dins de l'ET, dins de cadascú.
I nosaltres com a professors i persones que estem tots a la facultat en contacte amb els estudiants, amb els estudiants que aspiren ja professionals aviat, i què ens aconselles tu, amb la teva experiència, no? Per formar per la prevenció de conducta de risc? Alguna cosa que sigui, no sé, igual ens mires...
No, us ho deia abans, amb gaires més invents no es poden fer, portem molts anys fent. Però bueno, potser en els últims anys el que sí s'està veient és que la informació, els tríptics de prevenció, ha d'anar molt dirigida al grup en què vagi dirigida, no? Si estem treballant amb dones de 40 anys, doncs hi ha d'haver uns tríptics per dones de 40 anys, perquè no és el mateix la sida amb una dona de 40 anys que amb una nena de 15-16, el que els hagis d'explicar. I per tant, no? Classificar més i dirigir-nos més a grups concrets quan estem treballant. Nosaltres quan estem fent xerrades als instituts, jo acabo utilitzant un vocabulari que utilitzen ells al carrer, no estàs parlant de fel·lació perquè es perden. Els has de dir en nom de carrer, i si no els hi preguntes com es diu això al carrer, de què estic parlant jo ara, saps? Perquè si no es perden, i llavors clar, moltes vegades els tríptics o la informació és molt genèrica i així, no entra directe, llavors jo crec que hem de ser molt clars, hem de ser molt clars. Sí, per dir-ho correctament. I què passa ara? Perquè clar, a mi em diuen després, i vosaltres treballeu, i pot haver gent que pensi que clar, nosaltres incitem a la sexualitat fent tallers de sexualitat a l'institut. Bé, m'ho he sentit això. Jo no incito a res, a ningú. El que jo els dono és la informació perquè la tinguin, i per si van a realitzar una conducta, van a mantenir una relació sexual, sàpiguen què ha de fer, perquè se'n recordi que un dia algú els va parlar del condó i de com es posava, i que cuidado que podia passar alguna cosa. Et quedes amb aquesta idea, no? De dir, bueno, recordem-los que ho tinguin, trien ells la seva opció de com fer-ho després. Nosaltres no estem obligant a ningú que utilitzi el preservatiu ni que mantingui relacions sexuals, és una opció de cadascú. Però clar, no, crec que no hem de ser ignorants, i bueno, fa patir una mica la situació política actual i tot això, perquè clar, moltes vegades els nostres polítics es basen en línies d'abstinència, no sé què, no són realistes. Si tu vas a un institut i estàs treballant amb nanos de 12 o 13 anys que, però no sé què, els sentes parlar i han tingut relacions. Potser no tenen edat per tenir relacions sexuals, però les han tingut, i per tant els hi hem de donar la informació abans no les tinguin, no podem arribar després. No podem anar amb els de 15 perquè els de 13 són molt petits i ens trobem que els nens de 15, algun hi ha tingut alguna relació sexual i no ha tingut aquesta informació perquè era massa petit. No, que estiguin informats des de la base, i la tindran quan se'ls hi ha de parlar del respecte, del parlar amb la parella, per tot el tema també de la violència de gènere. Des d'inici entra en tot, entra l'autoestima, entra la violència de gènere, entra les parelles, entra una mica tot. I tot això jo crec que s'ha de formar des de molt més petits, perquè ja creixem amb tot això amb normalitat, no? I puguem parlar de sexualitat amb normalitat i poder-ho parlar amb els pares. Com tu deies, no? Et va sorprendre que... No sé fins a quin punt es parla amb els pares, la gent jove, d'aquestes coses. S'ha de tenir molta confiança, diguéssim, eh? Són poquets els pares que tenen... que parlen molt d'aquests temes i amb normalitat amb els seus fills, no? I en el fons tu tampoc ets una amiga, ets la seva mare. Però bueno, saps? Si s'hagués parlat des de... Clar, però és igual si a casa hagués parlat amb més llibertat des de més petits, o saps, o fos una cosa que fos com més normalitzada, perquè col·le ja en parlem, perquè no sé què, i tal, doncs no hi hauria cap problema en parlar d'aquest tema, igual que pot parlar de qualsevol altre, saps, i això no es dona encara gaire. Intentar esbrinar. Clar. No, clar, no té res a veure. Clar. Ja. És una resposta molt i molt comú dels pares, aquesta. Clar, perquè tu em diràs, clar, és més fàcil que... Ui, jo ho he sentit a casa amb el meu pare. És que vosaltres podeu arribar al bombo i ells no. Bueno, ja, però és que ells porten el bombo i la del bombo, no? Però bueno, és una mica de... diguéssim, tot això.
Sí.
Tot el tema cultural és molt important.
Masclisme, la música masclista que venim d'ella i encara...
I encara penseu que nosaltres ara ja, més o menys, bueno, totes aquestes coses es van fent, es van treballant, així, però... una nova pacient que tenim, africana, 20 i algo d'anys, això no vol dir acabar de detectar fa poquet, sabeu, m'ha dit que és parella, que ja no tindrà més fills, no es podrà casar, i tu li dius, bueno, però per què no? Tens 20 anys, 25, per què no? A la meva cultura, com li puc dir jo amb algú que utilitza el preservatiu sempre? No s'utilitza el preservatiu, no li pots exigir a un home i ella una dona que es posi preservatiu, i si no ho fas així i sap que no pot fer-ho sense això, doncs per tant, per ella l'obsessió quasi, o el problema més greu ara, més que saber que és portadora del virus del VIH, que li intentes dir que, bueno, bé, perquè te l'hem detectat aquí, estàs fent un seguiment mèdic, per tant estaràs bé i tot això, és més problemàtic pensar que no es podrà casar i que no tindrà fills.
Sí, perquè això és el que marca com a persona i com a dona la seva cultura, no?
Exacte.
Nosaltres quan vam estar a Ruanda, que allà hi ha, doncs, incidència molt alta de la sida i molts nens estan, diríem, estan a l'orfenat, primer perquè pares del genocidi i per altra banda per la sida, per morts de sida, no? Les nenes joves que saben que són sida ja no els volen, els rebutgen totalment, no? I aleshores el silenci és bastant. Malgrat això, se treballa molt i molt bé el consell, vull dir, hi ha unes persones, unes infermeres especialitzades en donar suport i el fa molt bé. Però per altra banda, un altre dels aspectes que tenen és que no els ajuda gens a la prevenció és a nivell de l'Església, l'Església Catòlica.
Ah, l'ús del preservatiu, amb l'Església hem topat.
I aleshores, en allà ja és, però aquí també, aquí també.
Aquí també.
Encara sembla que siguem del primer món, però també aquí tenim aquest any. I és una de les coses que, estan com estan, i això ni s'ha normalitzat, no? A nivell eclesiàstic, a l'altra esfera, perquè evidentment jo he vist monges que donen preservatius, vull dir, hi ha de tot, no?
Sí, clar.
Però clar, això és encara una escala que hem de superar. Aquest nivell no és got exemplar, estem al primer món.
Allà, a Rubi, el nivell de sida es va reduir en un 80% quan les monges que eren les que tenien l'hospital, l'escola d'infermeria i l'orfenat, van decidir passar de l'església del bisbe, anar pel seu compte, repartir preservatius i fer educació sexual. T'imagines una monja que no educació sexual? El que van fer això és tenir gent que la fes i elles. El fet aquest va fer que reduís en un 80% els nous casos de sida en una situació en la qual el nivell del sida estava sobre un 20% de la població que tenia sida. I ha hagut terrible, i a més allà es mor la gent a pesar que tenien medicació, però poca, ara més, perquè els americans els donaven. I clar, quan elles van prendre aquesta decisió pel seu compte, hi ha risc que el bisbe, que el tenia al costat,
que no els excomulgués.
Sí, sí. Però bueno, es van anar pel seu compte i feien el 50-50 i aconseguien tirar-ho endavant, no?
Sí.
I amb una cultura en la qual és molt difícil entendre l'ús del preservatiu. I al final van aconseguir, doncs, coses, estan aconseguint coses interessants, no?
Jo vull preguntar sobre el tractament. He sentit moltes coses quan una persona comença a prendre pastilles és per tota la vida, jo a vegades sento dir que és un esclavatge, això de sempre viure amb aquesta
com qualsevol crònica, suposo, sí.
I si tenim el sistema immunològic, doncs ja comença a pujar i la persona es troba bé, us hem de dir, doncs bé, deixaré el tractament perquè ja em trobaré bé i tal, doncs. Però això pot ser més perjudicial o...
Sí, s'ha passat per diverses etapes, s'ha passat per diverses etapes, no? Una era d'esperar fins a donar medicació quan la càrrega viral, que vol dir la quantitat de virus que té la persona dins el cos era una i les defenses eren altres. Aquests números han anat ballant. Després es deia, de cop, quan detectem li donem directament a qualsevol. En aquests moments no és així, eh? Una persona es dona amb una quantitat, amb una càrrega viral important, però menys de 300 CD4, menys de 300-350 no es comença a donar la medicació. I no s'aconsellen les vacances terapèutiques. Per què? Perquè fa uns anys es van donar gent que portava molt de temps prenent medicació, doncs els deien, bueno, doncs ara un temps no prens medicació. I no van funcionar del tot bé. Podria ser que alguna altra malaltia sortís. Penseu que les pastilles retrovirals, el fet de no prendre-les correctament, també s'ha de treballar molt amb el pacient després l'adhesió a aquest tractament, que el prengui correctament, que no se l'oblidi cap dia, perquè si no creen resistències. Un pacient resistent a alguna de les famílies de les pastilles que ataquen el virus, doncs clar, va esgotant possibilitats de tractament també, no? Llavors, per tant, no s'aconsella en aquests moments. Quan un pacient comença a prendre la medicació ara, de moment ara se'ls diu que és per la vida fins que no surti la vacuna. Fins que no surti la vacuna podem punxar la persona i, o la terapèutica que faci de tractament i ja la tens la medicació donada, o la preventiva perquè no et puguis contagiar. En aquests moments aquesta és la línia. I un petit tema que hi ha en aquests moments, degut a les retallades també, és que això que dèiem de les pastilles combo, les més modernes, una al dia, totes, diverses famílies a dins d'una pastilla i que és molt còmode, que la prens al vespre abans d'anar a dormir i ja està, estem tornant als genèrics i podríem tornar a pacients amb 10-12 pastilles i això no volem tampoc, perquè això fa que molta gent tingui resistències perquè es pugui oblidar alguna de les pastilles, no? Aquí tampoc es pot retallar. En definitiva, hi ha coses que no es poden tocar perquè representarà a llarg termini una despesa molt més elevada. Un pacient VIH que és molt car, cada mes. Amb la medicació només vull dir.
Aquí està la reivindicació de l'ACAS. S'estan retallant tant les partides pressupostàries que molt desapareixerem.
Ah, sí.
I ja desapareixerem i deixarem de fer tota aquesta prevenció que a llarg termini està estalviant molts recursos i molts diners a les institucions. I que, bueno, com el polític només pensa en l'aquí i l'ara, no pensa en el fet de què pot representar això en el futur.
Posteriorment.
I, bueno, en aquests moments em comentaves això, no?, que realment esteu en perill d'extinció o realment de no poder continuar amb la tasca que estàveu fent.
Sí, avui una mica, si un mes després les notícies parlaven algun dels meus jefes, que l'ACAS té una junta directiva amb gent voluntària. La gent que està envoltant l'ACAS és voluntària, tot i que els que estem allà 40 hores i fent funció pues, d'atenció i tot això, estem contractats, però són pocs, la gran majoria de la gent que hi ha a l'ACAS és voluntària. Pues sí, probablement, no sé, fins a desembre tirarem, però no sabem si l'any que ve, després de 21 anys de tota la feina, de 4 seus a la província de Girona, en aquests moments l'OT està tancada ja, i n'hem hagut de tancar una. No sabem si tancarem portes al gener després de tota aquesta feina perquè els diners no arriben. O sigui, tenim les subvencions, els projectes, tothom entén que ho hem de fer això i que s'ha de fer i per tant la Generalitat, el Departament de Salut ens diu sí, 100.000 euros perquè feu tot això, però no els cobrem. Si no els cobrem i estem a desembre, hem estat treballant tot l'any sense diners. I clar, ara hi ha la subsistència i com us podeu imaginar, ja a nivell més particular, vivíem a través d'una pòlissa de crèdit que un banc ens avançava els diners i després quan entrava l'altre ja ho tenies, però com podeu imaginar-vos en aquests moments la caixa no dona ni crèdit ni dona absolutament res, sigui qui siguis, no? I les obres socials, això em fa molta gràcia a mi, no? I les obres socials? No ho sé, no ho sé, on són les obres socials? Exacte. Amb Caixa Fòrums i amb imatge pública per ells.
Amb la Fundació NOS i coses d'aquestes.
Coses així, sí. Aquesta era la part més reivindicativa, així, eh?
Important.
També.
No, que també s'ha de fer saber.
Sí, creiem que és important que se sàpiga, tu. Sí.
Doncs moltes gràcies. Si sembla, deixarem aquí la tertúlia.
Perfecte.
Sí que voldria, per això, aprofitar que en Joan Carles Roser ens explica una mica les accions que heu fet, perquè jo n'he anomenat una, però penso que n'hi ha moltes, no? I sí, que valdria la pena que ens expliqués una mica que heu fet com a, no? Dins d'aquesta celebració, que com a facultat el que hem fet és recolzar la iniciativa de la gent. Penso que és el que hem fet sempre, eh? Que sempre que algú, hi ha hagut algú que ha tingut iniciativa, nosaltres el que hem fet des de l'Alganat, des de l'antiga direcció ara l'Alganat, és intentar recolzar-la i, per tant, intentar donar-li sortida i veure com es podem vehicular. I penso que aquesta ha estat una iniciativa molt interessant i a la que, per coincidència aquesta situació, hem estat capaços de donar-li més sentit amb el que està la formació dels tres de primer. Doncs si us podeu explicar una mica així de forma general, que abans de fer, no vull parlar dels eslògans, eh?
Bueno, sobretot...
Sí.
Molt bé.
Gràcies. És cert que s'ha mogut molt des de la biblioteca, amb el suport, hem tingut suport doncs, de la Facultat d'Infermeria, Facultat de Medicina, també de l'ACAS i també de la Càtedra de Promoció de la Salut. Aquí els que més han mogut el tema i sobretot va ser iniciativa dels bibliotecaris, de Joan Carles Cornell i de l'Anna Roca. I bé, hem fet, de fet ells han estat treballant des de finals d'octubre ja, quan vam parlar, doncs, tenint idees, recopilant fons, materials i bàsicament el que s'ha concentrat molt en acció, en exposicions i en murals, pòsters que s'han posat aquí a la biblioteca, amb una pàgina web des d'on s'han posat aquests materials virtualment en alguns casos i també anunciant totes les activitats que es fan, com pot ser aquesta tertúlia, com serà els dies 13 i 14, les proves de diagnòstic i també el cinefòrum que es farà la setmana que ve, en aquest cas pels estudiants de medicina. I bé, també hem participat doncs, en el concurs d'eslògans, que ja el resultat està aquí, hi ha alguns exposats, el cartell premiat també, després farà una petita entrega, i sobretot en diverses línies, no? Com veieu, amb una exposició de cartells històrics que ens han facilitat des de l'organització CID Estudi, una selecció de materials bibliogràfics de la Biblioteca de la UdG, no només d'aquí del campus de Milgrit, sinó també de Montilivi, de Barri Vell, que estan exposats, a més, per una mica per franges històriques, hem fet de l'any 81 fins al 90, de l'any 91 fins al 2000, més o menys aquests 30 anys que dèiem, doncs, repartits en cada 10, i dels anys dels 2000 fins aquí. També s'ha fet una selecció doncs, de novel·les relacionades amb el tema de la sida i del VIH, una selecció també de pel·lícules, que també, doncs, els llistats doncs, estan disponibles també a través del web. Bé, moltes accions. L'ACAS ens ha facilitat també material de difusió, tots aquests fulletons, els pins, bueno, molt de material. I dic que ha sigut tota una sèrie d'accions que pensem que valia la pena aquest any, que fa 30, no? Des d'era una data assenyalada. I per tant tenim tota la biblioteca, de fet, no? En plena, no? De coses.
Fàcil de voler treure cap on fora tot el material que tenia la biblioteca acabada de saber, doncs aquests llibres que potser algun dels primers vells, els fulletons, doncs també és la tria aquesta dels títols de revista electrònica, que tenim moltíssims de Medicina i Salut, doncs clar, d'aquests 10.000 títols de revista electrònica, doncs no els veuen perquè s'han de consultar a través de la biblioteca digital, els ordinadors, doncs aquests hem fet una tria quins són els títols més representatius sobre la sida, i després també totes les bases de dades que tenim, que podem trobar també recursos materials ja de la sida, també el de la Roser, que és un mural, ho hem explicat, ho hem posat per títols, perquè així els estudiants, tant els estan a l'EP com el resta, vegin que a més del llibre en paper, hi ha recursos electrònics sobre aquest tema.
Contents i satisfets no, de l'experiència, ha portat feina. De fet, estarà tot exposat, vam començar el 22 de novembre fins al 7 de desembre i bé, esperem doncs en futures ocasions fer altres activitats o del mateix tema o d'altres, no?
Doncs moltes gràcies. Agraïm-vos això a la iniciativa. I ara sí que ja passem a donar els premis, el premi, és a dir, en el concurs d'eslògans el tribunal es va reunir i llavors va decidir per unanimitat donar un premi a premi i aleshores donar un premi al millor eslògan. Sí que comentar que s'agraeix moltíssim la participació de totes els membres dels estudiants, perquè han estat tots estudiants que han participat en el concurs d'eslògans, doncs per la iniciativa, per la imaginació, per la capacitat, i que, clar, n'havien de premiar un. Aleshores, havia de ser una que ho tingués el primer premi. Aleshores, el primer premi ha estat atorgat a l'estudiant d'infermeria, la Gemma Carbó Riera, que en aquests moments no està aquí, que no ha pogut venir. Aleshores, el que sí que faríem és aprofitar, que és el que marca la mà vermella i la que diu, si pots, i t'ahir, sí. Sí que aprofitem per fer donar el premi a la Marina Figueres com a estudiant que ha participat i que val la pena agrair-li. Sí que dic també que, bueno, que va haver-hi dubtes, en relació a qui va tornar el primer premi. No ha estat allò un primer premi molt clar, sinó que es va valorar realment els següents temes: l'originalitat, el disseny, si fomenta la promoció de la salut com a element important, imatge i missatge entrenador per al públic. Clar, possiblement tothom pot estar d'acord amb el designi del tribunal, però sí que ha estat el que ha estat. Aleshores, si et sembla, el que sí que farem és donar el guanal a la Marina com a participant en el premi. Si li pots donar tu?
Ah, sí? Sí, a més em sembla que també. L'estava mirant ara i és molt...
Si ens pots explicar una mica en què et vas inspirar per...
En què em vaig inspirar? Vaig pensar a l'arbre de la vida. I després vaig identificar coses positives i negatives. I estan totes les coses positives i negatives barrejades. Aquesta era la idea. Llavors vaig veure... Primer vaig fer, vaig entregar, vaig enviar David Campos, i després vaig veure que l'altre també havia fet un arbre i vaig dir, ostres...
Sí, perquè el motiu aquest és també un arbre,
eh? No, això és vostre, no? El de la biblioteca?
Sí, ens el van enviar d'estudi.
Ah, vale.
Sí, a més és el que hem posat a la biblioteca, al web de la biblioteca, i a més és un banner. Es va construint, és maco de veure.
Molt bé.
Moltes gràcies, Marina.
Molt bé.
Moltes gràcies per estar aquí. Penso que ha estat una vetllada interessant i que, bueno, podem repetir-la naturalment amb una altra. Gràcies a tots.